Al matí, amb Mireia Sanz.
6 minuts passant del punt de 2:15 del matí, sisena sessió del judici del procés, i avui serà el torn en què es podrà escoltar les veus dels dos sabadellencs que estan acusats. Primer declararà, previsiblement a aquesta hora, de fet ja ho està fent, el president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, i després ho farà l'expresidenta del Parlament de Catalunya, també la sabadellenca Carme Forcadell. Per desgranar aquesta jornada de declaracions ens acompanya Isabel García, que és panelista i diputada de la Junta del Col·legi d'Advocats de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Isabel.
Molt bon dia, moltes gràcies per comptar-me al Col·legi d'Advocats.
Amb ella intentarem desgranar una mica tot el que passi al Tribunal Suprem. De fet, ja podem escoltar la veu de Jordi Cuixart. Anem, si us plau, cap al Tribunal Suprem per sentir les primeres aportacions.
Vallvé, Riera, Sandrós, Carulla i Millet, que ellos pues visionaban que el día de mañana pues la lengua catalana podía ser, y de hecho es lo que ha sido, un elemento de cohesión social. En Cataluña una parte muy importante de la sociedad no tenía la lengua catalana como lengua vehicular, como lengua propia, pero en cambio estos señores lo que crearon es una entidad para promover, para prestigiar la lengua en pro de la cohesión social, ¿no?
Y de aquí que en aquests moments a Jordi Cuixart està parlant d'Òmnium Cultural. És un aspecte doncs que en les últimes hores s'ha donat a conèixer, aquest, per dir-ho d'alguna manera, malestar per part d'Òmnium Cultural per com s'està aportant, en aquest cas des de l'advocacia de l'Estat, les preguntes, i es considera que s'està criminalitzant Òmnium Cultural, i és aquest el motiu pel qual Jordi Cuixart previsiblement no respondrà a les preguntes que li facin des de l'advocacia de l'Estat. Jo, Isabel, el primer que li voldria preguntar, que et voldria traslladar, és aquest judici que estem veient televisat s'assembla gaire als judicis penals que hi ha a dia d'avui a casa nostra?
Sí i no, és a dir, el que sí que es diferencia dels judicis que normalment podem tenir habitualment a les sales de vistes és la permissivitat del tribunal en quant al fet de les declaracions dels acusats. Normalment, en un judici, diguéssim, d'altres tipus de delictes, les declaracions s'intenta que es restringeixin als fets que són objecte de la vista. Aquí sí que és veritat, i es veu per la permissivitat del tribunal, que es deixa esplaiar més als acusats, es deixa esplaiar més a les defenses i també a l'acusació. Per això, diguéssim, tenim declaracions tan llargues com la que va ser del Jordi Sánchez l'altre dia, que va durar 6 hores.
I per què s'explica aquesta permissivitat, aquesta extensió en les respostes o en la possibilitat de poder parlar de diferents qüestions?
Jo crec per dos motius. La primera és que el tribunal és conscient de que estem davant d'una causa especial. De fet, té el nom de causa especial número 1. Uh-huh. Tal. I per això que els fets que s'estan jutjant no són fets habituals, no són fets que es donin sovint, per sort. I per altra banda, crec que també el tribunal té un ull posat a Estrasburg, és a dir, hi ha totes les defenses i de fet és una sensació comuna, que entenc que aquest judici és com un primer assalt, que el segon assalt es veurà a Estrasburg, i llavors el tribunal penso que vol ser curós, o almenys ho intenta, en el fet de deixar, diguéssim, doncs unes explicacions més àmplies per tal de, segons entengui ell, no conculcar els drets fonamentals. Ara, que això en un moment donat les defenses ho interpretin com sigui i recorrin o no, ja es veurà. Però jo crec que aquests són els dos motius pels quals doncs les declaracions dels acusats s'estan allargant i es deixa més amplitud.
Has posat damunt de la taula el tema d'Estrasburg, i de fet és una de les qüestions per les quals et volia preguntar, perquè Estrasburg, quan una sentència arriba a Estrasburg, en què es fixa? En la sentència com a tal o en el procediment que s'ha seguit si s'ha conculcat algun dret de la persona que ha estat jutjada, en aquest cas?
El Tribunal Europeu de Drets Humans, o també anomenat Tribunal d'Estrasburg, és un tribunal que el que vella és perquè s'apliqui el conveni per la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals. Aquest conveni està signat pels 47 estats membres del Consell d'Europa, excepte 3 estats, que són el Vaticà, si no recordo malament, Bielorússia i Kazakhstan, que llavors el que es comprometen aquests estats que han firmat el conveni i els protocols annexos és a que dintre dels seus procediments o del seu àmbit, qualsevol persona que vegi conculcats els seus drets fonamentals o les seves llibertats pugui, després d'haver esgotat els recursos a l'estat membre, pugui anar a fer-ho servir o a manifestar-ho al tribunal d'Estrasburg, posant una demanda contra l'Estat que ha conculcat aquests drets i, per tant, diguéssim que es vegi un procediment si això ha estat veritat. Llavors s'examina tot el procediment i si aquest procediment ha afectat això, els drets fonamentals o els drets humans i les llibertats fonamentals.
Per tant, ens centrem sobretot en el procediment, no tant en la sentència, o sí, també en la sentència.
Sí, tot, perquè, diguéssim, si la conculcació de drets fonamentals pot ser, diguéssim, per qüestions de forma, perquè doncs el procediment adoleix d'algun o té algun defecte, que s'entén que és un defecte de forma i que per tant pot produir indefensió, pot produir una conculcació, una afectació dels drets fonamentals i les llibertats, o bé també pel fons de la qüestió. Llavors, en el seu moment, lògicament, depèn del contingut de les sentències, les defenses ho estudiaran i si han trobat aquests arguments, doncs els faran servir. De fet, les qüestions prèvies ja va sortir el tema de l'afectació dels drets fonamentals, que el tribunal va dir que això s'examinaria dintre de la sentència.
Doncs escoltem una mica més el que està dient Jordi Cuixart des del Tribunal Suprem, ja responent a preguntes.
La hoja de ruta, que fue entendiendo que no había manera de celebrar un referéndum de autodeterminación, a interpelar a las partes para si podía haber un acuerdo. De hecho, la hoja de ruta es una declaración de intenciones, si la leen al detalle verán que no es un documento estratégico, no se expone ningún tipo de estrategia más allá de la intención, y es una intención cierta y además fue pública y notoria, de convertir las elecciones del 27 de septiembre en unas elecciones de carácter plebiscitario. Y el preámbulo de esta hoja de ruta lo marca muy claro, aunque está en catalán, les traduzco literalmente, que dice: esta hoja de ruta pretende aglutinar las organizaciones soberanistas que comparten el objetivo que Cataluña inicie un proceso de transición democrática para poder ser un Estado independiente si así lo quiere la mayoría de la ciudadanía de Cataluña. Este si así lo quiere la mayoría de la ciudadanía de Cataluña ya denota que no es una estrategia, sino sencillamente lo que denota es que es intentar aglutinar las principales formaciones políticas soberanistas y a convertir el 27 de septiembre en unas elecciones plebiscitarias. A partir de esta hoja de ruta, esta declaración de intenciones, es cierto que Òmnium, pues la vinculación o sentirse vinculada por esta hoja de ruta no tenía más recorrido. No. Si ustedes ven la hoja y media que tiene de redactado, pues no tiene mucho más recorrido. No hay ninguna estrategia a seguir. No hay ningún
Jordi Cuixart parlant de les eleccions del 27 de setembre, aquell caràcter plebiscitari que acceptaven una part dels partits i no acceptava l'altra part de les formacions que concorrien en aquestes eleccions, parlant d'aquest full de ruta, i de fet és un dels aspectes que també li volia preguntar a Isabel García, panelista i diputada de la Junta del Col·legi d'Advocats, perquè s'està parlant molt de si aquest judici és un judici polític o no és un judici polític. Com a experta, quina seria la teva opinió?
De fet, és un judici que el que se li pot dir, això és indubtable, és un judici excepcional. Vull dir, no, aquest delicte, el delicte de rebel·lió de sedició, no és un delicte que s'utilitzava des del cop del 23F, on els participants van ser acusats del delicte de rebel·lió. Mai més s'ha tornat a plantejar aquest delicte. Llavors, què és un delicte? Això és un judici polític? Jo crec que sí, però no és en una connotació negativa de judici polític, sinó el fet és que, a veure, el problema que vivim a Catalunya és un problema polític, ho vulguin veure com ho vulguin veure, que s'ha judicialitzat també. Què és un tema polític? És evident, vull dir, tots els partits polítics estan utilitzant el tema de Catalunya a la seva campanya electoral, a la precampanya, a la postcampanya, a la campanya i a tot arreu. Vull dir, no poden dir que no és un problema, que no és un problema polític. Llavors el judici és, crec que és irreal pensar que el judici s'abstreu d'aquesta realitat. És a dir, és un problema que té un contingut eminentment polític i per tant el judici ho és. Però no en el sentit d'una política de pejorativa, sinó en el sentit de que és el que és. Vull dir, ens agradi o no ens agradi, és un judici polític.
El concepte de judici polític se n'ha parlat molt, però també de per què les penes que s'imputaven o el que s'estava parlant era un... A veure si m'explico, perquè estic intentant construir, eren delictes penals. És a dir, no s'entenia perquè, per exemple, en el cas del 9-N... el procediment judicial que es va seguir no va ser penal, no? I va ser, sinó, d'inhabilitacions, etc. I hi ha diferents veus que apunten que no s'acaba d'entendre per què s'acaba derivant cap a un delicte penal. És per aquests delictes de rebel·lió i de sedició que impliquen les penes de presó?
Sí, sí, sí. A veure, el fet és que ara les imputacions penals són delictes de rebel·lió, sedició, que són els més greus. També hi ha imputacions per delictes de desobediència i delictes de malversació de cabals públics. Però, clar, el que eleva la pena són els delictes de rebel·lió, que és, per exemple, el que se li demana a l'Oriol Junqueras per 25 anys de presó, no? És per aquest delicte. En el cas de Jordi Cuixart, també se li imputa el delicte de sedició i rebel·lió, depèn de l'acusació formulada per la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat o l'Acusació Popular, el mateix que a Carme Forcadell, que també, diguéssim, té la mateixa, diguéssim, situació penal, perquè d'alguna manera la Fiscalia imputa un delicte de rebel·lió, en canvi l'Advocacia de l'Estat sedició i l'Acusació Popular, a part això, també imputa a tothom per organització criminal però i desobediència en aquest cas.
De fet, apuntaves ara un aspecte que crec que està bé situar una mica als oients i a la gent no experta en el món del dret. La diferència entre la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, quina és?
La Fiscalia és l'òrgan que té encomanat, d'acord a la Constitució, l'exercici de l'acció pública, és a dir, l'acció pública en quant a la defensa dels drets de tota la ciutadania, tant en l'aspecte penal com en l'aspecte civil. La Fiscalia també té un paper, per exemple, en l'aspecte civil, en el tema d'incapacitacions judicials, en l'aspecte de judicis civils com els judicis de divorci o separació. L'Advocacia de l'Estat, per contra, és l'òrgan o el servei jurídic del propi estat, diguéssim, de l'administració pública, és a dir, defensa l'administració pública, és l'únic client. Uh-huh. Llavors és diferent. Uh-huh. El seu paper és diferent.
Anem a escoltar una mica més què està dient Jordi Cuixart parlant de la relació entre Òmnium i la independència de Catalunya.
Los catalanes que escuchen la voz de la ciudadanía. Es que lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, que nadie le quede ninguna duda. Y lo estamos haciendo en ejercicio de derechos fundamentales, en este ejercicio de derechos fundamentales en el cual hay la libertad de expresión y el derecho a reunión y a manifestación. Y lo seguiremos haciendo, pero pase lo que pase, porque parece que bajo su pregunta se esté cuestionando si estábamos movilizando a la gente para manifestarse. Sí, sí, es que seguimos movilizados.
Pregunta, si su papel era lograr una alta movilización social a favor de la independencia.
No, mire, toda aquella entidad, partido político, a quien sea que convoca una manifestación, su objetivo es una alta participación en esta movilización. Lo era en el caso de Òmnium Cultural junto con la ANC en los 11 de septiembre, lo era en el 10J y lo era la pasada semana cuando la extrema derecha se reunió en Colón con el Partido Popular y Ciudadanos. Toda la gente que convoca una manifestación tiene por objetivo que la movilización sea masiva. Y este es el objetivo de Òmnium y lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Nadie convoca una manifestación con el objetivo que no haya mucha gente. Me parece como una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Y parece que no tiene nada punible. Al contrario, siempre y cuando, y termino, es el objetivo de Òmnium Cultural siempre que la manifestación tenga muy claro cuál es el objetivo de la manifestación y cómo han sido todas las manifestaciones, que no pierda el carácter reivindicativo, pero también festivo y participativo del máximo de gente posible.
Parlant d'aquestes mobilitzacions, perquè recordem un dels motius pels quals Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, en aquest cas tots dos, Jordi Cuixart encara president d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez expresident de l'ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, és aquesta mobilització del 20 de setembre, en el qual doncs s'hi relaciona la violència per aquells cotxes de la policia, de la Guàrdia Civil, doncs que van acabar destrossats, alguns diuen doncs per la presència de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, d'altra gent doncs apunta als periodistes que es van pujar i que es pot veure amb les imatges en moltes ocasions al damunt d'aquest cotxes. En qualsevol cas, Jordi Cuixart, ho repassàvem ara, acusat de rebel·lió, la Fiscalia li demana 17 anys de presó, mentre que l'Advocacia de l'Estat rebaixa la petició 8 anys perquè considera que hi ha sedició i no rebel·lió. Vox l'acusa de rebel·lió i d'organització criminal i demana aquests 52 anys de presó en aquesta acusació popular de Vox. D'altra banda, a Forcadell, la Fiscalia li demana 17 anys de presó per rebel·lió, l'Advocacia de l'Estat li demana 10 per sedició també, i Vox eleva la pena fins als 52 anys també de nou. Què en penses d'aquests càrrecs en relació amb els fets i per la teva experiència, creus que encaixen?
El delicte de rebel·lió i el delicte de sedició, com ja he dit abans, no són delictes que, diguéssim, s'hagin utilitzat molt en els darrers anys, per sort. Llavors, clar, la jurisprudència en quant a aquests delictes és molt curta, no n'hi ha massa. Aquí el concepte està en el concepte de la violència que acompanya aquests dos delictes. És a dir, la sedició és com una versió atenuada de la rebel·lió, és un alçament tumultuari i públic, i en canvi la rebel·lió requereix una violència en aquest aixecament. físicament. Això es produeix en aquests casos? Bé, depèn del que s'interpreti com a violència. Està clar que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat entenen que sí, que concorre aquesta violència, i les defenses entenen que no. Entenen que no pel fet de que és una violència o està més pensada per casos com, per exemple, els aixecaments militars de juliol del 36 o de febrer del 81. És el concepte de violència que s'entén associada a la rebel·lió, no? De fet, moltes vegades, vull dir, no és que l'article 472, que és el que regula la rebel·lió, exigeixi l'utilització d'armes, com diu la Fiscalia, però és que, clar, la violència que requereix aplicar aquest tipus penal, potser, com van dir una sèrie de catedràtics de dret penal, s'estava analitzant el concepte de violència per aplicar aquestes penes, per aplicar aquest tipus penal, millor dit. Llavors, clar, fins a quin punt això és proporcional, és a dir, el fet de que uns cotxes, 2-7, depèn la causa, hagin patit una sèrie de danys, això és una violència suficient per integrar un delicte que pot tenir una pena de fins a 30 anys de presó? L'aixecament tumultuari que la Fiscalia interpreta com un signe de violència, no, vull dir, això significa o que qualsevol, diguéssim, que l'exercici d'un dret fonamental com a la manifestació pot ser interpretat com un aixecament tumultuari? És com deia ara el senyor Cuixart, és a dir, si un qual munta una manifestació com la convoca, pretén que hi hagi molta gent. Llavors, clar, entendre que si té èxit és un tumult, queda una mica, és a dir, és incoherent. Si no, el dret fonamental a la manifestació i la lliure expressió quedaria tan limitat o, diguéssim, o seria objecte d'interpretacions depèn del color polític que en aquell moment manés. Llavors, estem entrant en un terreny una mica perillós i, com bé diu aquest manifest, s'estava analitzant el concepte de violència, que potser s'ha de tenir una interpretació jurídica més estricta, diguéssim, d'acord amb el que és també el dret penal. El dret penal no permet una interpretació àmplia dels tipus, sinó al contrari, una interpretació estricta i sempre tenent a favor de reu, no?
Clar, com estava veient les estratègies judicials en el procediment fins ara? Perquè havíem vist l'estratègia de dir, en tots els casos a Vox no li ha respost ningú les seves preguntes fins ara, però sí, hi havia hagut estratègia de només responc al meu advocat o responc a Fiscalia i a l'acusació, a l'advocacia de l'Estat, gràcies. I hi havia hagut l'estratègia d'avui, que és la nova de Jordi Cuixart, que és responc al meu advocat, responc a Fiscalia, però no a l'advocacia de l'Estat. Com entén aquestes estratègies?
Jo crec que les defenses ho han enfocat, entenc jo, depèn dels fets concrets que s'imputen a cadascun dels seus defensats. Llavors han estimat més que pels fets, no tant pels delictes, sinó pels fets que concorren al tipus del delicte, han estimat o creuen que és més favorable a la seva defensa contestar només a la Fiscalia o contestar a la Fiscalia i l'advocacia. Evidentment, a l'acusació popular, doncs, cadascú ha entès el que significa o el paper que té l'acusació popular i, per tant, decideixen que no correspon a la seva estratègia o no va a la seva estratègia contestar-li les preguntes, almenys als acusats. Això canviarà a partir d'ara, clar.
Sí, quan entren els testimonis, doncs la situació canviarà i hauran de respondre totes les preguntes. Anem a escoltar una mica més què diu Jordi Cuixart des del Tribunal Suprem.
Bien, en ese correo se dice que tiene que apostar, o dice usted que cree que se tiene que apostar por una campaña más bestia y potente.
A verlo. Hostia, no lo veo, ¿eh?
Si lo puede...
Sí, póngase en pie si quiere y se acerca y lo... Póngase en pie. Y se acerca y lo lee.
S'estan referint a un correu electrònic que Jordi Cuixart hauria enviat a algun membre, doncs, no sé si de l'entitat o de la societat civil catalana, en què hi hauria aquesta afirmació, doncs, que Jordi Cuixart ara diu no trobar i no poder veure. Hem parlat molt de Jordi Cuixart, però hi ha el cas també de Carme Forcadell. Ha de començar a declarar un cop acabi Jordi Cuixart, dependrà doncs de la durada d'aquesta declaració. És molt diferent el cas de Carme Forcadell del cas de Jordi Cuixart?
Una mica sí, perquè els fets que se li imputen, sobretot al Jordi Cuixart i també al Jordi Sánchez, els fets que se li imputaven són més relacionats amb el 20 de setembre. En canvi, a Carme Forcadell, al Carme Forcadell se li imputa un delicte de rebel·lió, i també un delicte de desobediència, a part de l'organització criminal que posa l'acusació popular. Els fets que se li imputen a Carme Forcadell tenen més relació amb la seva, diguéssim, actuació com a presidenta del Parlament i el fet de permetre una sèrie de votacions de diverses mocions, de diverses propostes que estaven, segons la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, en contra dels mandats del Tribunal Constitucional. De fet, li atribueix també un paper fonamental dintre del concepte de rebel·lió i per això li imputa clarament el delicte, però sobretot és una frase que diu un dels escrits de la Fiscalia, és el que va posar el Parlament al servei violent del resultat del referèndum. I sobretot són situacions diferents, encara que la penalitat s'hi assembla bastant per la tipificació que els imputa.
En el cas de Carme Forcadell hi ha una part que potser costa d'entendre des d'una persona que no està avesada en els temes més judicials, que és el paper del per què Carme Forcadell està sent jutjada des del Tribunal Suprem, mentre els altres membres de la mesa del Parlament estaran jutjats des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no? Perquè s'ha desgregat en aquest cas Carme Forcadell, que és evident que tenia el paper de presidenta de la mesa, però per què s'ha desgregat el seu paper respecte a la resta dels membres de la mesa?
Segons la interlocutòria que va dictar el Tribunal Suprem quan va decidir això, era perquè la resta de membres de la mesa només estan acusats de desobediència, no de rebel·lió. Llavors entenia que per motius de logística, és a dir, tant per motius de logística com de desenvolupament de la vista aquesta que tenim ara, fer venir a unes persones que estan imputades de delictes que només tenen, diguéssim, com a penes de multa, doncs, i fer-les entrar dintre d'un procediment que pot durar mesos i tal, doncs no era adient, i que no perjudicava a la connexitat de la causa, no perjudicava el fet de que són delictes els mateixos delictes o delictes connexos, el fet de que s'enjudicin per un altre tribunal. Això és l'opinió del Tribunal Suprem, i evidentment suposo que en el seu moment les defenses, que potser no estan d'acord amb aquest argument, doncs el faran servir en les seves vies de recurs. Lo mateix que es feia molt a l'inici del procés, quan l'Audiència Nacional va agafar la competència per instruir el procediment, també es deia que era incompetent, perquè no era una matèria que entrés dintre dels delictes que té atribuïts l'Audiència Nacional, i que per això aquestes persones havien de ser jutjades al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest també és un argument processal o de procediment que en el seu moment les defenses tenen a sobre la taula i l'utilitzaran, suposo que en els seus recursos.
També perquè asseguren que d'aquesta manera se'ls ha tret una instància com per recórrer, no? Perquè si va al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després es pot recórrer al Suprem, després al Constitucional, i finalment aniria a Estrasburg seguint tots aquests passos, no?
Sí, depèn de la fonamentació de la sentència que podeu dictar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, depèn de la fonamentació, podria presentar-se un recurs davant el Tribunal Suprem o directament davant el recurs d'empara davant el Constitucional. Està clar que per esgotar la via per anar a Estrasburg, el Tribunal Constitucional serà la darrera instància. Uh-huh. Llavors, del territori nacional.
Ho apuntàvem ara, però acabat les declaracions d'avui dels dos sabadellencs, de Jordi Cuixart i de Carme Forcadell, arribarà el torn dels testimonis. En el cas dels testimonis canvia molt el que hem vist fins ara, oi?
Totalment, sí, serà molt diferent el judici a partir de demà. Sí.
Uh-huh. En quin sentit?
En primer lloc, de fet, per exemple, a la diligència d'ordenació que va dictar el Suprem la setmana passada, crec que va ser dijous, que establia l'horari de declaracions, estableix mitja hora per cada testimoni. Això ja dona una idea de que el tribunal no permetrà que els, diguéssim, vol evitar, per dir-ho d'alguna manera, que es polititzin aquestes declaracions. A veure, el fet de donar mitja hora és orientatiu, no vol dir que la mitja hora se'l talli i tal, sinó que jo crec que el tribunal vol centrar-se en els fets concrets dels quals el testimoni pot declarar, dels quals va ser present o va participar directament. Llavors, és això el que el tribunal vol acotar, per tal de que les declaracions no s'allarguin, i com han fet les declaracions dels acusats. A més, aquí ara ja participaran totes les parts. Primer, en els temes del testimoni, el primer que pregunta també és qui l'ha proposat. Llavors potser trobem que el primer a preguntar és l'acusació popular, per exemple. perquè, i després continua la resta de parts. També és veritat, i jo crec que aquí el tribunal ja serà més estricte en quant a la pertinència de les preguntes, i tallarà aquelles preguntes que siguin impertinents o que siguin redundants. És a dir, si ja se li ha preguntat, no es tornarà a tractar el mateix problema. Jo crec que ara el tribunal sí que serà més estricte en quant a les declaracions, i tallarà més a totes les parts. Tallarà més en el sentit de preguntar, o de que els fets siguin sobre en concret el que ha vist i ha sentit el testimoni.
Gràcies, Isabel, i que vagi molt
bé. A vosaltres, moltes gràcies per convidar-nos.
Estem en contacte.
Gràcies.